la sintonia de Cope Menorca. En aquest migdia de divendres comença un nou programa, El Mirall de l'Església. Un programa fet a Menorca per la delegació de mitjans de comunicació i que duen a terme en Carlos López des del control, en Diego Dubón i en Toni Fullana, que es desitgen bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Diego, aquí ja comença a esclatar el clima de festa proper a Ciutadella, i també per nosaltres avui el tema que duim en aquest programa és sobre 50 anys que s'ha complert del Concili Vaticà II.
Sí, una efemèride molt significativa per lo que va suposar el Concili Vaticà II, d'una autèntica sacsejada i d'un obrir portes i finestres a una renovació massa necessària.
I aquest serà el tema que tindrem avui a l'entrevista, una entrevista ben interessant amb el jesuïta Josep Jiménez. I passem ja a escoltar, a sentir aquesta paraula que avui mos parla del perdó.
L'Evangeli de Sant Lluc mos presenta aquesta setmana l'escena de Jesús que és convidat per un fariseu de nom Simó a menjar casa seva. Allà s'hi presenta una dona del poble que era pecadora, amb un jarret de perfum, plorant als peus de Jesús. En les llàgrimes li banya els peus, amb els cabells els hi aixuga, mentre li besa els peus i els hi ungeix amb perfum. En veureu, el fariseu va pensar que, si Jesús fos profeta, hauria sabut quina classe de dona era aquesta, el moment crucial que els hi volem llegir és aquest. Llavors Jesús es girà cap a la dona i digué a Simó: «Veus aquesta dona? Quan t'he entrat a casa teva, tu no m'has donat aigua per rentar-me els peus, però ella me'ls ha rentat amb les llàgrimes i me'ls ha aixugat amb els cabells. Tu no m'has rebut amb un bes, però ella, d'ençà que he entrat, no para de besar-me els peus. Tu no m'has ungit el cap, però ella m'ha ungit els peus amb perfum. Per això te dic, has vist que aquesta dona estima molt, i és que eren molts els pecats que li han estat perdonats, però quan no hi ha tant a perdonar, no hi ha tant amor. Després li va dir a la dona: els teus pecats et són perdonats. Els altres que eren a taula van començar a pensar: qui és aquest que fins i tot perdona els pecats? Ell encara va dir a la dona: la teva fe t'ha salvat, vestent en pau.
Ara que tants estudiants estan en època d'exàmens, tenim present els comentaris que a vegades alguns fan entre ells. Bueno, intentaré copiar d'una manera o d'una altra sense ser vist. Allò important per a aquests estudiants, voldria creure que cada vegada n'hi ha manco, es no s'ha vist. Ells saben que el que fan no és just i que si els agafen suspendran, però viuen el risc tot aventurant no s'ha vistos. Tenim clar que aquesta actitud afecta també altres àmbits de la vida. A la primera lectura, per exemple, hem vist com el rei David elabora una estratègia per poder quedar-se amb la dona d'Urias. Aparentment el seu pla li surt perfecte, no és descobert. Però el profeta Natan, en nom de Déu, li fa prendre consciència del seu pecat, tot recordant-li el que Déu ha fet per ell. Li ve a dir: no en tens prou en tot allò que has rebut de Déu, que encara vols prendre altres persones o coses que els pertanyen? David, tot sol a la seva consciència davant Natan, reconeix el seu pecat i demana perdó. He pecat contra el Senyor, diu, i front al seu penediment rep tot d'una el perdó de part de Déu. El Senyor perdona el teu pecat, li diu Natan. L'Evangeli m'ho retreu un altre cas semblant. Una dona besa els peus de Jesús mentre li demana perdó, reconeixent els seus pecats. El reconeixement del mal que ella ha fet mereix rebre de part de Jesús aquestes paraules: dona, els teus pecats són perdonats. Quan en una conversa qualsevol, o confessant, ens adonam de la consciència que les persones tenen del seu pecat i de les ganes que senten de ser perdonades, veiem la misèria que és amagar els nostres pecats. Tenim més por de perdre la nostra fama que d'haver actuat contra l'amor que mereix tothom i nosaltres mateixos. Allò que importa no és ser intel·ligents per amagar allò que un fa, sinó ser intel·ligents per obrar només el bé. Avui podríem posar exemples múltiples que pertanyen a altres i en altres mateixos, però ho sabem. Quantes vegades confessant algú, qualsevol capellà, jo mateix, queda amb un somrís agraït a la cara perquè valora la consciència i la claredat que es té d'haver pecat i li fuig l'angoixa en què uns i altres ens trobam tantes vegades front la hipocresia o la falsedat. Jo crec que avui ens hem de demanar com encaminam la nostra vida. La nostra vida es fonamenta sobre la sinceritat i la consciència del que feim o sobre la hipocresia i la falsedat? La nostra vida es fonamenta en el compliment fred del que està manat per por ser inculpats o es fonamenta en l'amor i el respecte que ens mereix tothom? Jo crec que avui se'ns demana ser conscients de les nostres febleses i demanar perdó. Se'ns demana que donem importància a la confessió dels nostres pecats davant la nostra pròpia consciència i davant els altres que m'ho fas, però també davant Déu, representat pel capellà, perquè en el fons, quan ofenem algú, sempre ofenem a Déu.
Sona la cançó Confiança en Déu, a s'escairó i qui me la canta, de CD Arrisca't a somiar.
Tu, Senyor, has volgut que tots siguem part d'una gran festa, d'un gran cor. Has volgut per tots la felicitat, el secret de viure amb joia malgrat tot. Sabem bé que ens estimes tant, que no perds la confiança en la humanitat, que el teu amor sempre és present, que sempre seràs viu en les persones. Volem seguir el teu camí, ser instrument i estimar, ser testimonis del que tu ens has ensenyat. Volem seguir el teu camí.
Avui tenim amb nosaltres convidat en Josep Jiménez Malià, és un prevere jesuïta de l'O, doctor en teologia i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha estat aquí per donar una conferència a l'Ateneu de Mo sobre l'església que va somiar el Concili Vaticà II. I això, aquesta conferència l'ha fet amb motiu del 50è aniversari d'aquest esdeveniment eclesial. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Aquí, content de tenir-te entre nosaltres i que ens puguis fer arribar les teves paraules sobre aquest fet transcendental de l'Església. Primer de tot, es compleixen d'any 50 anys de concili. Quina importància històrica té?
Bé, el Concili Vaticà II va ser com una posada al dia de l'Església en el nostre món. Va ser un intent de tracatzar una altra vegada a les fonts de la vida cristiana, a l'Evangeli, a la paraula de Déu, a la tradició amb majúscules, i podríem dir també que va ser com un intent de tracatzar cada vegada més a Jesús, i a través d'aquest atracament cap a Jesús, doncs també va ser com un intent de tracatzar la vida dels homes i dones d'aquest món, perquè Jesús va ser una persona que no es va fer fora de la gent, sinó que es va atracar a la gent, no? El concili es va tenir lloc en un moment en què els mitjans de comunicació social, la televisió, la ràdio, la premsa, doncs estaven a ple rendiment, i per tant va arribar molta gent, a molta més gent de la que normalment arriben aquests esdeveniments eclesials, i tots van quedar com bocabadats en veure que l'Església, que semblava com una màquina antiga, vella, com una carraca que anava a poc, era capaç de, bueno, de renovar-se i d'intentar posar al dia el seu missatge.
Això va suposar tot un canvi. Algunes intuïcions fonamentals van ser recollides en els diferents documents. I quines destacaries tu que van ser aquestes intuïcions bàsiques més fonamentals?
Jo destacaria que l'Església es va sentir primer de tot recorrent a una manera de parlar que deien els pares de l'Església, els primers teòlegs del cristianisme. Doncs es va sentir primer de tot misteri sacrament. Això què vol dir? Un sacrament és un signe, no? I per tant l'Església es va sentir primer de tot signe d'una cosa més gran que ella, i aquesta cosa més gran que ella és el regne de Déu, l'amor de Déu a la humanitat. L'Església vol significar, visibilitzar aquest amor de Déu a la humanitat. L'Església com a sagrament va ser, per tant, un signe molt important. I això va de fugir, diguem-ne, estretors, per exemple, fixa-se només en la part institucional de l'Església, o encara que era molt important, i també té un arrelament bíblic, la imatge del cos de Crist, no? Que el papa Pius XII havia escrit una encíclica sobre el Mystici Corporis, no? El cos místic de Crist. Però clar, el cos, o ets del cos o no ets del cos, i per tant hi ha una certa estretor en aquesta imatge. Totes les imatges tenen el seu valor i les seves limitacions, i per tant l'Església va presentar primer de tot com a, senzillament com un signe, com a missagera de l'amor de Déu, com a signe del regne de Déu. Un altre aspecte molt important també va ser considerat ser poble de Déu, que marxa a la història, i per tant que tots som Iglesia, i que no, que el més important no és només ser de la jerarquia o tenir un càrrec important, sinó que el fet de ser batejats implica que tots som Iglesia, amb la mateixa dignitat, amb la mateixa igualtat, amb la mateixa unció de l'Esperit, som portadors de l'Esperit. I una altra idea també molt important que va sobrellar el Concili i que va ser molt discutida, molt debatuda, va ser el tema de la col·legialitat episcopal. Molts pensaven que això treia poder al papa, com que el Vaticà I havia dogmatitzat, havia declarat que el papa era infal·lible i el papa era com una figura central a l'Iglésia. Certament el paper de Pere és un paper molt important, no? Però també és el cap de l'Iglésia, diguem-ne, el cap visible, no? Però el cap sense el cos és un monstre, i per tant també és important la idea de la col·legialitat episcopal, de que tots som comunitat i que tots anem vivint l'Evangeli, cadascú des de les nostres peculiaritats. He dit que el cap de l'Iglésia és el papa, i això és un error una mica gruixat. El cap de l'Iglésia és Crist, no? Però el papa seria el que presideix la comunió a la...
Exacte, i això, el cap de l'Iglésia és el papa, és una ho mica... té molt clarit.
Sí. No, i a més és que seria un disbarat com un dos, sí, un campanar.
Seguint, totes aquestes expectatives, tot aquest canvis, tot aquest model d'església que va propiciar el Vaticà II, després de 50 anys hi ha decepcions, hi ha algunes aspectes que no s'han aprofundit. Per tu, quines serien aquelles mancances que queden molt pendents avui?
Bé, primer una mica de perspectiva històrica ens ajudaria a entendre que després de cada concili hi ha hagut problemes, que els concilis han estat com llançar una pedra a un llac tranquil i es remouen ses aigües, no? I per tant després de cada concili hi ha hagut molts problemes, no? Sempre ha estat difícil el procés conciliar. De fet, hi ha hagut 21 concilis al llarg de la història de l'Església, un concili per cada segle, i a vegades un pensa que això també deu ser per estar una mica tranquils, perquè si cada concili és així. Tal vegada al primer moment va haver un moment d'entusiasme i d'il·lusió i després es va refredar, no? Tal vegada aspectes importants que caldria aprofundir seria el tema de la col·legialitat, que aquest és un aspecte important, o sigui, les relacions entre l'Església de Roma i les diferents esglésies esteses al llarg del món. Un altre aspecte també que potser hi ha hagut alguna frenada i que caldria tornar a posar en marxa seria l'aspecte de la missió, del ecumenisme, perdó, de les relacions ecumèniques. I després han sorgit aspectes nous, com l'aspecte del diàleg interreligiós, que el Concili Vaticà II només fa un petit aperitiu, un tast, una declaració, la nostra etate, la nostra edat, comencen en textos en llatí, no? I per tant es comença a parlar del diàleg interreligiós, però això s'ha d'aprofundir més. I després el paper de la dona també seria un altre aspecte que, bueno, que seria
que s'hauria pendent de renovar. T'agraïm de debò, Josep, aquestes paraules teves en el programa d'avui.
Des mateix CD Risquet a somiar, de Cairoi, sentim ara Testimonis del Senyor.
cridar per a ell. Vas unir el teu cor i vas dir sí. Jo vull seguir-te, sóc filla teva, parla'm, Senyor, em tens aquí. La pobresa i la humilitat sempre van ser el teu camí. Res no et fa enrere, segueixes ferma, són les penjades del Déu amor.
Entrem ara a la secció de notícies de Menorca d'activitats que s'han duit a terme els dies passats.
I ho fem referint-nos a Confer Menorca, que va celebrar la seva festa de final de curs. És una informació que ens passa a De Serra.
Dies passats a Torralba, la Confer de Menorca va tancar les periòdiques i animades reunions hagudes durant l'any amb una festa de fi de curs. La calor de les salutacions, la senzillesa de l'acollida i l'alegria dels rostres va posar de relleu el bon clima d'entesa i fraternitat que regna entre les diferents congregacions religioses que exerceixen la seva missió a la diòcesi de Menorca. Va iniciar la trobada amb una llarga i emotiva eucaristia en què s'aprofità per pregar, felicitar i alegrar i donar gràcies a Déu pel Pare Jesús Maquiera Salesià en el seu 60è aniversari de vida sacerdotal. Les noces d'or de la germana Concha González, dominica de l'Anunciata de Ferreries, i de plata de Maria José Betí, religiosa de Nostra Senyora de la Consolació de Ciutadella. La narració del seu procés vocacional i de la seva experiència vital durant l'homilia va deixar gratament impactats. Després de l'Eucaristia, seguí un intercanvi d'informacions, notícies i comentaris de diversa índoles, acompanyat de la proposta de nous plans i projectes de futur, i el lliurament d'un bonic regal a cada un dels homenatjats. El senyor bisbe, Salvador Jiménez, va sumar-se a l'alegria de la festa fent partíceps d'algunes preocupacions i projectes de la diòcesi, acompanyant després en una sortida i deliciosa taula.
El documental del màrtir Joan Huguet es va presentar a Fabries amb un acte de pregària.
El passat dia 6 va tenir lloc a l'església parroquial de Sant Bartomeu de Ferreries, on cantà la seva primera missa el venerable Joan Huguet Cardona, la presentació del documental Joan Huguet, testimoni d'amor, del qual el guió va anar a càrrec de Llorenç Sales, mentre que la part d'imatges i de muntatge va anar a càrrec d'Enric Totavull. La presentació de dit documental va ser un acte de pregària, durant 34 minuts, mostrar diferents joves en les seves activitats quotidianes i diuen que és per a ells set testimonis d'amor. A més d'aquests joves, al documental hi trobam l'opinió sobre la vida i el màrtir de Prevere Joan Huguet, diferents capellans i els germans del senyor Huguet, Vicent i Maria, el martiri del sacerdot Huguet, el perdó i el testimoniatge de la seva fe són l'eix central del documental. L'acte de pregària finalitza amb unes paraules del bisbe Salvador Jiménez, el qual va agrair la tasca del documental i posar el testimoni del venerable Joan Huguet en la vessant del martiri i del perdó. La presentació d'aquest documental s'emmarca dins els actes previs a la beatificació de Huguet, que tindrà lloc el proper dia 13 d'octubre a Tarragona.
En aquest temps d'anar tancant curs, va tenir lloc també la trobada diocesana de final de curs de vida creixent. A De Serra ens passa la informació.
Dimecres es va celebrar a l'església de Sant Francesc de Ciutadella una trobada de fi de curs de vida creixent. Es va celebrar una eucaristia presidida pel bisbe Salvador i s'acabà amb un dinar de germanor. Durant el dinar es va acomiadar a Fraterno Lluc, qui ha estat president de vida creixent durant els darrers 8 anys. Hi han participat gent de totes les parròquies i grups de les parròquies de Menorca. Hi assistí també Sergi Oliva, coordinador regional de Catalunya i les Illes, que ens fa aquesta valoració del curs.
Bé, jo cada vegada que vinc aquí em sento molt ben acompanyat, em sento molt bé, la gent la veig motivada. Puc donar les gràcies amb el coordinador diocesà, que ara ha fet ja 8 anys, en Fraterno, bon amic, una persona dedicada al moviment i dedicada a l'Església. Jo el moviment el veig, potser mimant una miqueta, però que això és una mica tot el que està passant en el conjunt de l'Església, però que la gent que hi pertany se sent molt a gust i que hi participa molt amb els temes que fem.
I ara, Diego, anem a dir-los a tots els radioients el que ets agenda pels propers dies.
Començar amb un recordatori, simplement a partir del proper diumenge, dia 16, i fins al 15 de setembre, regirà ja el nou horari de misses d'estiu a totes les esglésies diocesanes.
Els preveres de la diòcesi celebraran el darrer recés del present curs. Serà dimecres, dia 19, al santuari de la Mare de Déu del Toro.
L'interessantíssim documental Joan Huguet, Testimoni d'amor, serà projectat a Mo divendres de la setmana que ve, 21, a les 8:30, serà a la casa de l'Església de Mo.
A la darrera de les programacions previstes de projecció d'aquest documental, i entrem en un altre tema, que és la convivència del seminari en família. El seminari convida els joves a una convivència per compartir il·lusió, alegria i amistat, perquè sigui així. Faran una passejada per el camí de cavalls, faran ballades, debats, intercanvis i un llarg etcètera de possibilitats. S'edat és per estudiants d'ESO. I com faró? Precisament poden demanar informació al rector de cada parròquia i que sàpiguen que es durà a terme des dia 8 al dia 11 de juliol al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
I acabam amb un últim ja recordatori referent a la beatificació de mossèn Joan Huguet, que tindrà lloc a Tarragona el 13 d'octubre d'enguany. La peregrinació diocesana que amb aquest motiu organitza Menorca, amb una doble modalitat que hem anat dient, de 2 dies, 12-13 o de 5, del 12 al 16. Recordin que la data acaba demà, d'inscripció, demà dia 15 de juny, i en tot cas Sor Maria Bibiloni, o també trobaran informació en el Fut Dominical o les parròquies.
I ja vos despedim, Diego, acabant aquest penúltim programa, ja que serà d'aquesta temporada.
Efectivament, i ho fem ja quan la calor comença a apretar i quan Sant Joan està ja tocant a les portes.
I també les activitats de l'Església van minvant perquè es agafa un altre ritme.
Efectivament, ara arriba la pausa estival.
I que el ritme de festa sigui agradable per tots i que sigui molt positiu, que faguem una festa molt bona, sana i també per ajudar a estendre els vincles de l'amistat.
Exactament, fer poble.
Molt bona setmana a tots i adeu.
Adeu, adeu.